Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast. 17 de maig del 2006, minuts abans de les 11 de la nit.
I el president de la UEFA li dona a Puyol. La Champions l'aixeca Puyol en aquest moment. L'aixeca Puyol, és la Champions! És la Champions! És la Champions! És la Champions! I tot el món ho sap! Tot el món ho sap! És veritat i no és mentida! El Barça és campió de la Champions 2005-2006! El Futbol Club Barcelona guanya per segon cop a la seva història!
El 17 de maig del 2006, el Barça aixeca la seva segona Champions.
És la culminació d'un equip nascut feia només 3 anys. El Barça de Ronaldinho, d'Eto'o, de Rijkaard, de Puyol, de Deco, de Juli, de Valdés, també de Xavi i d'Iniesta, del primer Messi i de molts altres. Soc el Xavi Campos i això és París 2006.
Soc Sonia Oleart i això és Rècords, el podcast d'històries de l'esport de Catalunya Ràdio.
A la ville de Barcelona.
Rècords. Històries del món de l'esport a Catalunya Ràdio.
Tocarà Soskov, parlarà Vaquero i picarà Koeman. Atenció. Koeman, toca Soskov, farà Vaquero, pica Koeman! Gol!
Campiona olímpica.
Quina balada, Tamudo retalla. Gol, 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 gol. Quin gol, quin gol, quin gol, quin gol. Murri, 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 murri. Hasta el murri, Tamudo.
Hasta el murri, Tamudo.
Rècords. Històries del món de l'esport a Catalunya Ràdio.
Benvinguts a casa vostra. Apreteu-vos els cinturons, que ens ho passarem bé.
París 2006.
Començarem una altra vegada amb des de zero, però amb confiança i responsabilitat. Defensarem l'honor del club i dels nostres seguidors. La nostra satisfacció serà veure-us contents i orgullosos. Moltes gràcies. Visca el Barça i visca Catalunya.
La temporada passada va ser l'inici d'un gran cicle. Després de molts anys sense guanyar res, vam guanyar la Lliga. Aquest any esperem que sigui millor.
El Barça comença la temporada 2005-2006 després de guanyar la primera Lliga de l'era Rijkaard i amb l'objectiu, força realista, de saltar a Europa i guanyar la Champions.
La temporada anterior s'havia perdut contra el Chelsea als vuitens de final en una eliminatòria en final cruel a Stamford Bridge, però amb la sensació generalitzada que aquell equip podia competir fins al final a la Champions.
La temporada passada habíamos hecho una muy buena Champions en la eliminación ante el Chelsea. Dolió. El tema de la frustración por no haber ido más lejos, en principio de la siguiente temporada, lo hemos comentado entre nosotros.
Amb prudència, ¿no? Perquè, com saps, això de la Champions League, en general, l'èxit no depèn de la sort, no depèn de l'atzar, depèn de treballar molt i treballar bé. Però en una competició com la Champions, que són eliminatòries, una equivocació, un partit dolent, t'ho pot espatllar tot, no? Llavors, jo crec que estàvem tots conscients de que podia ser, però també estàvem conscients de que podíem caure en qualsevol moment. No?
Era un buen momento que estábamos viviendo en el club. Yo creo que es una progresión, ¿no? Una progresión, un crecimiento individual, un crecimiento colectivo. El momento del club pues también era distinto. Yo creo que se fueron poniendo unos cimientos o una forma de hacer durante esos años que bueno, que también pues posteriormente nos ayudó.
Jo recordo una conversa aquella temporada amb el Chiqui, que sobre la necessitat d'instal·lar-te als quarts de final per guanyar una Champions. I un any, doncs si tu ja hi ets allà, i ets madur, i hi t'estabilitzes, un any la guanyes, no? El que passa és que les va guanyar la primera. Jo a mi em va agafar una mica per sorpresa, i clar, allò va ser tot de cop, vull dir, ens ho vam trobar de cop.
No marxis, Ricard, no marxis. Escolta'm, tu com recordes aquell equip? Com recordes el Barça de Rijkaard?
Jo el recordo amb molt d'afecte, no? Amb una sensació d'obrir una nova etapa, de trobar un model mixte futbolístic, mantenia coses de l'essència de la mirada corifista, però n'afegia d'altres que eren noves, i per tant això també era molt estimulant. I després perquè va ser l'inici d'una altra gran etapa, i jo crec que tots teníem la sensació que estàvem a l'inici d'una altra gran etapa, i el viatge aleshores va ser com molt conscient.
Per tu era més el Barça de Rijkaard o el de Ronaldinho?
Clar, jo és que, clar, com acostumo a mirar-m'ho més amb els ulls de l'entrenador, per mi és el de Rijkaard, però és veritat que potser per la història quedarà més com el Barça de Ronaldinho, perquè fa la sensació que va pesar molt més en aquest canvi de cicle, el somriure de Ronaldinho, que no la pissarra de Rijkaard. Però a mi em va interessar i em va impressionar més, o em va impactar més el Barça de Rijkaard, perquè a més vaig poder compartir amb ell tota aquesta etapa i aquesta evolució, i aquesta evolució va ser molt interessant.
Vas arribar a tenir molta relació personal, sí, professional amb Rijkaard.
Sí, vam parlar molt de futbol. Sí, sí. Vam parlar molt de futbol perquè encara era una etapa que podíem compartir moltes estones als aeroports, als hotels, fins i tot, al Camp Nou. I sí que tinc algunes fotografies d'una conversa a les escales dels budells del Camp Nou, parlant sobre el suposat doble pivot, que per ell no era doble pivot. Recordo en alguna jardinera una conversa sobre els centrals complementaris, quan hi havia Puyol, hi havia Oleguer, que apareixia. Recordo en una altra jardinera una aspiració que després va aconseguir de no tenir una especial atenció per la sortida de la pilota, sinó per l'inici de la pressió a camp rival, i que admirava del Chelsea de Mourinho, que John Terry ràpidament traslladava amb un canvi d'orientació el joc a l'altra banda per començar a pressionar, cosa que és curiós perquè ara veus el PSG de Luis Enrique i en alguns elements té trets com aquests, cosa que vol dir que el futbol tot és cíclic. I sí, vam parlar molt de futbol, i clar, va introduir mirades que no eren pròpies del corifisme. Jo crec que Rijkaard tenia aquesta mirada híbrida, que és veritat que després arriba Guardiola i tornem, diríem, a l'essència més pura, però que li permet al Barça una certa transició, li permet introduir elements que no eren tan purs, obrir una mica la perspectiva i tenir bons resultats. És una etapa que jo crec que la gent recorda amb alegria, i que Rijkaard era una persona que generava empatia, no?
L'alegria era Ronaldinho. Si s'ha de destacar un jugador d'aquella etapa, indiscutiblement és Ronaldinho.
Sí, sí, clar, perquè és que és el que va transformar tot plegat. La seva alegria, la seva improvisació, genialitat, creativitat. Clar, és que Ronaldinho, en un futbol molt posicional, en un Barça molt pur, no sé si li hagués anat gaire bé, perquè ell era un mitja punta, ell necessitava llibertat per crear. O sigui, era bastant necessari generar-li aquest context, i en canvi no era un golejador com Messi, és a dir, no marcava diferències de cara a la porteria rival. Però era una expressió molt atractiva, era excitant, i per això recordem tantes imatges i tenim tant en l'univers clavats alguns partits, alguns gols, algunes jugades. Gols el del gaspatxo, però jugades, barrets, rabones... Clar, tot això has de tenir un entrenador que entengui un jugador així, perquè des de dogmes més col·lectius hauria estat difícil obligar-lo a segons què. I clar, el futbol té moments, i en aquell moment potser no era el Barça, i més sabent que hi havia al costat Eto'o, que treballava pels dos, doncs era possible aconseguir aquest equilibri.
Temporada 2005-2006. En el transcurs d'aquella temporada, gairebé des de bon començament, tu te'n sumes que aquell Barça podia guanyar la Champions?
No. O sigui, no m'ho ensumo perquè, no sé, jo, la sensació és que la Champions sempre és molt difícil, no? I clar, allò va ser tot de cop, vull dir, ens ho vam trobar de cop, i home, quan estàs a les semis ja ho veus més, ja ho veus més possible, però no, el trajecte de la Champions no me l'ensumava.
Gràcies, Ricard.
Adeu.
El Barça de la temporada 2005-2006 millora el de la temporada anterior. Guanya la Lliga amb autoritat, amb exhibicions com la del 0-3 del Bernabéu, el dia que molts aficionats del Madrid ovacionen Ronaldinho.
En un tram de la temporada, aquell Barça aconsegueix 19 victòries consecutives. Entre el 22 d'octubre del 2005 i el 26 de gener del 2006, durant més de 3 mesos, l'equip de Rijkaard guanya tots els partits que juga. La trajectòria a la Champions és gairebé impecable. Tanca la fase de grups amb 5 victòries i un empat. A vuitens, es revenja del Chelsea de Mourinho. Als quarts, supera el Benfica, amb tanta emoció com diferència futbolística entre els dos equips. I a semifinals es troba l'equip més dominant a Europa entre el final del segle XX i els primers anys del segle XXI, el Milan. Victòria 0-1 a San Siro, amb aquell gol de Juli, i empat a 0 al Camp Nou, amb aquell gol afortunadament anul·lat de Shevchenko. El Barça es planta a la final sense perdre ni un partit a la Champions i probablement amb l'etiqueta de favorit a París.
Dimecres 17 de maig del 2006.
Les aficions del Barça i de l'Arsenal envaeixen París el dia de la final. Els del Barça viatgen il·lusionats a buscar la segona Champions després de 10 anys d'absència en el partit més important del continent.
Aquella era la cinquena final de la Copa d'Europa per al Barça, per als de l'Arsenal, la primera.
La final està prevista a 9:45 del vespre, l'històric horari Champions dels primers anys de la competició.
La transmissió de la final, la Catalunya Ràdio, la transmissió d'en Puyal, comença 3:45 abans, a les 8 del vespre.
Futbol a Catalunya Ràdio. Us oferim la final de la Champions, Barça-Arsenal.
Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona. La Caixa, que us ofereix en exclusiva Futbol a Catalunya Ràdio, us convida a escoltar el partit que transmetrem tot seguit. La Caixa dona suport a l'esport.
Connectem ja amb l'estadi de Sant Denis. Endavant, Joaquim Maria Puyal.
Saludem tots els barcelonistes des de l'Estat de France de París, des de Saint-Denis. París és una ciutat vibrant, vital, creativa, de 2 milions d'habitants. Una capital en moviment constant. És, en moltes èpoques de la història moderna, la capital de la humanitat. París ha rebut avui la visita cívica ordenada de la Festa del Futbol. La facció del Barça, una vegada més, ha demostrat la seva educació, la seva alegria. Ha donat una lliçó de civisme. També ha estat a l'alçada la facció de l'Arsenal. Són els dos finalistes de la Champions League d'enguany. Són els dos equips que s'han guanyat, per mèrits propis, jugar el trofeu més premiat al món, el més preuat, la Champions League. És per nosaltres un plaer en nom de tot l'equip de futbol a Catalunya Ràdio, saludar-los a tots vostès. Esperem que aquesta sigui una nit històrica. Esperem que aquestes veus que de fons de les meves paraules diuen Barça, 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 que corresponen a la facció del Barcelona col·locada a la grada sud de Saint-Denis, d'aquí dues hores puguin dir ja som una altra vegada campions d'Europa, perquè aquest títol de la Champions és un títol que ha estat ben gastiu pel Barça. Només un cop ens l'hem pogut endur i aquesta, que és la cinquena oportunitat, no volem que se'ns escapi. Esperem que això sigui una festa. Som a Sant Denis per viure-la. Tenim els nostres companys tots a punt en els seus punts de treball. És la transmissió de futbol a Catalunya Ràdio, una exclusiva de la Caixa.
Així obre Joaquim Maria Puyal una transmissió que acabarà sent històrica.
45 minuts després, comença la final.
I el partit que comença en aquest instant. Al costat de la pilota Van Bommel, la toca Deco cap endarrere, la juga el Gaúcho des del cercle central, llarga cap a la punta dreta per Juli, salta col, refusa amb el cap, l'envia fora, és out a favor del Barça.
D'entrada sorprenent la posició Deco, que començarà jugant a la banda esquerra, Ronaldinho alliberat a l'eix, Rijkaard sorprèn amb el posicionament tàctic dels jugadors.
Serveix out al Barça, la pilota cap endarrere, tancat l'Arsenal, juga Van Bommel cap al mig del camp.
La final comença amb ocasions clares per a l'Arsenal i grans aturades de Víctor Valdés.
Minut 2.
Ja ha sortit el porter Valdés, excel·lent Valdés, excel·lent Valdés, excel·lent Valdés, excel·lent Valdés. Thierry Henry li havia guanyat la posició a Márquez, rapidíssim Henry ha sorprès Márquez, però la sortida a Valdés ha estat providencial, perquè ha refusat amb la cama esquerra la pilota corna, primera gran oportunitat d'Henry, el 2 de la primera part del partit.
Molt ràpid Henry, molt lent Márquez, s'ha avançat el francès, però Valdés ha reduït els espais i ha salvat l'oportunitat.
Atenció, pica corna.
Minut 3.
Al quadre anglès, des de la punta esquerra de la seva línia, Henry prova una centrada, xut i Valdés, 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 Valdés! Ha refusat amb els dos punys al costat del pal dret de la seva porteria. Doble intervenció de Valdés, l'amenaça d'Henry, que s'ha manifestat dues vegades. Atenció, pressiona de nou l'Arsenal, és l'EP a la banda dreta al mig del camp.
Els dos primers grans protagonistes de la final són Víctor Valdés, amb les seves aturades, i Thierry Henry, amb la seva classe i capacitat d'intimidació.
Thierry Henry, la principal estrella de l'Arsenal d'Arsène Wenger. Quan es juga a la final de París, el Barça el tenia fitxat per a la temporada següent, la 2006-2007. Ferran Soriano, vicepresident econòmic i director general de l'època, havia liderat les negociacions. Provem de trobar Ferran Soriano a Manchester perquè ens expliqui aquella història. Ferran.
Hola.
Thierry Henry, quan es juga a la final de París, tu estàs convençut que al cap d'uns dies, unes setmanes, Henry fitxaria pel Barça aquell mateix estiu?
Doncs estava totalment acordat. Totalment acordat. La història, t'explicaré la història completa, que és... Ara ja es pot dir perquè falten tants... perquè han passat tants anys, no? Estava totalment acordat. I quan l'avió de l'Arsenal tornava a Londres, després que l'avió va aterrar, em va trucar la gent del Henry i em va dir, xaval, a l'avió, l'Henry ha agafat el telèfon aquest que tenen els avions per parlar amb els passatgers i els hi ha dit a tots els del Arsenal que estaven aquí i als fans, els hi ha dit, tranquils, que hi tornarem, tornarem a jugar a la final i la guanyarem. I això em va trucar a la gent després que van aterrar a Londres.
Aquella mateixa nit. Em sembla que tu t'enganxa a la festa de celebració. No?
No, no, aquesta és la segona trucada. La segona trucada és a la festa de celebració, que estava a fora, a la llotja, celebrant, i em va trucar. I me'n vaig anar cap a dins, perquè no em va agradar que em truqués en aquell moment. Literalment em va dir, no em crec el que et vaig a dir. No, I don't believe what I'm going to tell you. He's not coming. No ve.
Això l'endemà, mentre celebrava la Champions al Camp Nou.
En el moment de la celebració, en recordo bé, perquè és una mica simbòlic, estava dret a la primera fila de la llotja, celebrant, em va sonar el telèfon, vaig veure qui era i me'n vaig anar cap a dins. perquè ja me l'esperava, perquè el dia anterior ja m'havia dit tenim un problema. I llavors em va dir literalment aquesta frase, em va dir no em puc creure el que estic a punt de dir-te, però no ve.
El representant era el Dane?
Sí, senyor.
El que s'ha posat d'actualitat els últims dos anys a Barcelona, el fill del que era el director general de l'Arsenal.
Efectivament.
Em sembla que el fill es diu Darren i el pare es deia David.
Exacte.
Et va esgarrar una mica la celebració de la Champions, aquella trucada?
Sí, me la va esgarrar durant uns minuts. Vaig haver de fer un esforç de concentració. Em vaig quedar uns minuts a dins de la llotja per recuperar-me i per intentar fer l'exercici de dir, escolta, no, això que estem vivint és una cosa històrica i no me la pot esgarrar ningú, no? Però em vaig passar uns minuts fotut.
Com es va reprendre aquella història amb Henry al cap de quants mesos?
No me'n recordo, no va ser immediatament, o sigui, va ser com a meitat de la temporada següent o així que va tornar a trucar a la gent per dir, va, ara sí.
Han passat molts anys de París. Què és el primer que et ve al cap quan penses en aquella final de Champions?
Home, tinc moltes anècdotes d'aquell dia de la final, però crec que més important que això, recordo com aquella Champions va ser una transformació, no? Va marcar la transformació del club d'aquella època. I després d'aquell moment, el Barça va anar a un altre nivell, a una altra plataforma esportiva, sortint d'aquella època una mica trista que portàvem abans, i d'allà el club no s'ha mogut gaire, no? Ha guanyat més Champions, o no les ha guanyat, però no s'ha mogut d'aquest primer nivell, no? I per tant, jo crec que aquella Champions val molt més que la Champions en si mateix, és un símbol de la transformació del club dels anys 2000 fins als primers 20 anys d'aquest segle.
Això et volia preguntar, quan arribeu al Barça a l'estiu del 2003, al juny del 2003, algú de vosaltres imaginàveu que en 3 anys el Barça seria capaç de guanyar la seva segona Champions?
Home, sí, perquè érem uns optimistes, no? Però no era raonable pensar-ho així. Jo crec que teníem, recordo perfectament que teníem un pla molt ambiciós i molt agressiu de retornar el Barça al que dèiem llavors a la primera línia, no? Que dèiem esportiva, econòmica, mediàtica, però això no incluïa guanyar la Champions. I no es pot dir que pensàvem que guanyaríem la Champions tan aviat, no?
Ferran, moltíssimes gràcies pel teu testimoni.
Moltes gràcies.
Abans de trucar Ferran Soriano, havíem deixat la final als primers minuts, amb dues grans aturades de Valdés a Thierry Henry.
L'inici de la final és complicat, però a mesura que passen els minuts, el Barça es tranquil·litza i comença a carburar.
Minut 17. Ronaldinho rep una pilota al mig del camp, es regira i filtra una passada a l'espai per a Samuel Eto'o.
Arriben als peus del Gaúcho, que intenta una jugada individual per l'eix, canvia cap a l'esquerra, juga per Eto'o, surt el porter, li ha fet falta, recupera la pilota, Juli! I gol, 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 l'àrbitre l'anula. L'àrbitre l'anula, tot i que inicialment semblava que marcava falta al límit de l'àrea, incomprensiblement ha marcat ara la falta molt tard. Veurem que marca l'única.
L'única sortida que té és la vermella Lehmann. Home. Perquè és 1 contra 1 de Tom. Lehmann ha de deixar seguir la pilota. Clar. Perquè l'acció continua.
És vermella i falta al límit de l'àrea.
És vermella, Quim, és vermella.
És vermella per Lehmann i falta al límit de l'àrea. Vermella per Lehmann, falta al límit de l'àrea. L'àrbitre, però, no ha tingut una acció explícita d'anul·lar la jugada i semblava que la rematada de Julià havia de ser un gol legal.
Sí, sí. I tant.
Perquè l'àrbitre hauria hagut de donar llei d'avantatge. Si no es dona avantatge en aquesta jugada, quan es donarà?
Exacte. Clar, per això deia que l'única sortida era la targeta vermella, perquè és evident que la llei de l'avantatge era clara i l'única sortida era dir que l'acció és tan greu que el càstig és definitiu en el cas de Lehmann.
Repassem la jugada una altra vegada. La passada a l'espai de Ronaldinho per Eto'o acaba amb falta de Jens Lehmann, el porter alemany de l'Arsenal. La pilota li cau a Juli, que fa gol a porta buida, però l'àrbitre decideix no donar el gol, xiular falta i expulsar Lehmann amb vermella directa per evitar una ocasió manifesta de gol.
Ho va fer bé l'àrbitre? Va aplicar bé el reglament?
Li preguntarem a la Carla Borràs, àrbitre de la Federació Catalana de Futbol i analista arbitral de Catalunya Ràdio. Carla, com estàs?
Bé, molt bé.
Ens has d'ajudar a analitzar l'expulsió de Lehmann, el porter de l'Arsenal, a la final de la Champions entre el Barça i l'Arsenal a París l'any 2006. Tu te'n recordes d'aquella acció? L'has revisada?
Sí, l'he revisada i tenia la memòria perquè és com la primera final de Champions que jo he vist com a persona.
La jugada va de la següent manera. Eto, encara tot sol, el porter de l'Arsenal, el drible, Lehmann el fa caure fora de l'àrea, la pilota cau a la dreta a Juli, que marca a porteria buida, però l'àrbitre, que era un noruec, Terje Auge, també el coneixen com a Terje Auge, però li hem de dir Terje Auge, diu que no és gol i decideix assenyalar falta i expulsar Lehmann. Allò en aquell moment, el 2006, a nivell reglamentari, va estar ben decidit?
A nivell reglamentari hem de pensar que aleshores no hi havia VAR, és a dir, ningú podia revisar aquella jugada. En Rimi Calendari no està ben senyalitzat i no està ben executat. Per què? Perquè hi ha una llei de l'avantatge molt clara, que és que Juli arriba i marca sol a plaer, i que si t'esperes una dècima de segon a xiular a aquella falta, en aquest cas, doncs tens el gol, perquè si no tens un condicionant molt gran, que és que al minut 20 d'una final de Champions deixes a un equip amb 10 jugadors. Aleshores, aquest és com el primer error que fa, perquè jo detecto que n'hi ha dos errors.
Dos errors.
El primer és aquest de no donar la llei de l'avantatge, perquè no la dona quan...
Però si dona la llei de l'avantatge no hauria estat expulsió de Lehmann.
Exacte, si dona la llei de l'avantatge no és expulsió perquè es baixa un grau l'acció...
Seria groga
d'ocasió manifesta de gol, però baixes un grau perquè no ha aconseguit el seu objectiu, com que era aturar-ho, però hi ha una falta temerària. Per tant, l'ocasió manifesta de gol baixes un grau i seria groga. Però el segon error que hi ha és que si tu vas ara frame a frame, com si fóssim nosaltres al VAR, que és el que hem fet, com analitzar la jugada sent nosaltres al VAR i mirant frame a frame, l'acció passa dins l'àrea.
Ah, sí?
És a dir... Si apreciem el punt de contacte de la falta amb la càmera, mirant frame a frame, que és el que hauria fet el VAR...
Això ho has fet tu?
Sí. Bueno, amb l'ordinador allà
parant. Quina tecnologia?
No, amb el YouTube. O sigui,
I et sembla que és a l'interior de l'àrea, el contacte?
Posant al YouTube vídeo del partit High Legs, el primer punt de contacte és fora.
Sí.
Però és un contacte en moviment que acaba l'acció en el punt de contacte tocant la línia de l'àrea. Per tant, l'acció passa dins l'àrea.
I això hauria estat penal i expulsió?
En aquell moment, sí. Avui en dia...
Penal i groga perquè ja...
Seria penal i groga perquè...
La doctrina Platini, que en deia,
sí,
no?
Sí, que en una ocasió manifesta de gol es rebaixa un grau dins l'àrea perquè no hi hagi com el triple càstig, que seria l'expulsió, el penal i el gol. Aleshores, si anem actualment, ho va fer tot molt malament. Si anem anteriorment, també ho va fer malament per la llei de l'avantatge.
O sigui, en aquell moment el més normatiu hauria estat aplicar la llei de l'avantatge, deixar que marqués Juli, l'Arsenal es queda amb 11, targeta groga per Lehmann.
Sí, que això seria el més correcte.
Però clar, això és molt subjectiu.
Molt subjectiu, sí.
O sigui, l'àrbitre podria pensar, és més càstig deixar l'Arsenal amb 10 jugadors i que el Barça no tingui gol...
Que és el que va passar, perquè va haver-hi la falta de Ronaldinho i Ronaldinho.
I algú del Barça pot pensar, jo prefereixo fer un gol, avançar-me a la final, però en aquell moment, com es decidia quina era la sanció més justa per l'Arsenal?
En aquell moment, la sanció més justa hagués estat a la llei de l'avantatge, amb el gol i la targeta groga per Lehmann. Si no ho fa, que és el que va actuar, sí que va actuar bé perquè la va fer com des de fora... vermella i expulsió. Tot i que si vas frame a frame, és dins l'àrea, perquè passa sobre la línia de l'àrea. Per tant,
això no ho teníem gaire ara detectat.
Ara ho revisem. Ara ho revisem i l'últim toc de contacte, que l'acció és en moviment, comença fora però acaba dins. I l'últim toc que amb la mà li toca la bota d'Eto i el fa caure és just a sobre de la línia.
O sigui, avui en dia amb el VAR era penal i groga.
Penal i groga actualment seria, sí, perquè passa dins de l'àrea, és ocasió manifesta de gol, és penal i amb tentativa de jugar a la pilota.
En aquell moment hauria estat penal i vermella perquè no hi havia...
En aquell moment, tant dins com fora, hauria estat vermella perquè era ocasió manifesta de gol. Però sí que fa uns anys, entre el 2006 i ara amb l'actualitat, que van rebaixar aquest grau de sanció perquè no hi hagués el triple càstig per un equip, que és el que hem comentat d'expulsió, penal i gol.
O sigui, per tu es va equivocar.
Per mi, clar, es va equivocar en aquests dos punts.
Gràcies, Carla.
De res.
Si, com diu la Carla Borràs, busques a YouTube les millors jugades de la final i congeles la imatge quan Lehmann acaba de fer falta a Eto, veuràs que aquella falta hauria d'haver estat penal. L'Arsenal es queda amb 10 jugadors al minut 18 de la primera i el Barça afronta una final de Champions amb superioritat numèrica durant més de 70 minuts.
un escenari aparentment ideal. La realitat és diferent. El Barça no troba la manera de superar un Arsenal amb 10 jugadors. L'Arsenal es fa fort i resisteix. Al minut 36, suposada falta de Carles Puyol a Ibué, el lateral dret de l'Arsenal a la dreta de l'atac Gunner. Diuen que la pilota aturada ho iguala tot, també la superioritat numèrica.
Atenció que la falta la picarà Thierry Henry, som al 37 de la primera part, pica Thierry Henry, rematada i gol! Gol de l'Arsenal, la pilota centrada per Thierry Henry cap a la frontal de la petita, ha estat rematada per Sol Campbell, que acaba d'aconseguir el primer gol per l'Arsenal, minut 36 de la primera part. Cop de cap de Sol Campbell, precís, s'ha aixecat amb potència i el cop de cap amb col·locació a la dreta de la porteria de Valdés significa el 0-1 per l'Arsenal.
El central Sol Campbell, 1,88 m, s'anticipa i creua una gran rematada de cap per avançar l'Arsenal al tram final de la primera part.
El gol de l'Arsenal és una gerra d'aigua freda per al Barça, que anticipa la pluja torrencial que ha de caure sobre Sant Denis aquella nit.
Arriba el descans. Barça 0, Arsenal 1. Rijkaard aprofita el descans per moure fitxa i fer el primer canvi.
El migcamp titular de la final genera controvèrsia. Iniesta, amb 22 anys acabats de fer, és suplent, tot i haver fet grans actuacions en aquella Champions, fins i tot jugant com a migcentre, una posició poc habitual i poc natural per al de Fuentealbilla. Especialment recordat és el seu partit a San Siro, a l'anada de les semifinals contra el Milan. Abans de la final, una gran majoria espera que Rijkaard premiï el rendiment i el talent d'Iniesta, però el neerlandès fa titular Van Bommel al mig camp per acompanyar Edmilson i Deco.
Iniesta és un dels tres grans absents del Barça a la final.
Xavi Hernández també és suplent després de passar-se més de mitja temporada en blanc per una lesió greu de genoll.
I Messi queda fora de la convocatòria oficial de la final perquè Rijkaard creu que encara no està recuperat del tot d'una lesió muscular. Messi acaba enfadat, Iniesta també una mica.
Des de Dubai, Andrés Iniesta accepta respondre les preguntes de Rècords de Catalunya Ràdio. Andrés, gràcies per atendre'ns. La primera pregunta. El dia de la teva primera Champions passes per totes les emocions possibles. Decepció, disgust, quan t'assabentes que ets suplent, satisfacció quan entres al descans i alegria, eufòria, quan guanyeu la final. Quina és la sensació que més recordes d'aquell dia?
Sí, és cierto. Recuerdo una emoción de mucha rabia cuando dieron el once titular. Rabia, decepción, en ese momento fue difícil. Pero bueno, también recuerdo una vez estaba en el calentamiento, una vez ya estaba en el banquillo en la primera parte, pues ya mi mente aparcó esa sensación y mi mente pues ya solo estaba foco en y pensando en salir, en hacerlo bien. El partido también se nos puso mal perdiendo y todavía pues tenía muchas ganas de entrar, mucha sensación de poder ayudar a mi equipo a conseguir esa Champions que después de tanto tiempo pues era increíble. Y bueno, ver a toda nuestra afición apoyándonos desde el principio cuando el equipo iba por debajo en el marcador y bueno, fue una noche muy, muy bonita.
Rijkaard, et va fer algun comentari sobre la decisió de deixar-te a la banqueta en algun moment, abans o després de la final? Es va arribar a disculpar?
Bueno, yo creo que el momento que da el once titular antes de ir al estadio es cuando todo el mundo pues se entera de quién juega y quién no. Entonces, bueno, yo creo que en ese momento no se necesitó ninguna explicación. Luego, después del partido, sí me hizo algún comentario, pero es algo personal que me lo quedo para mí.
Thierry Henry va arribar a dir després d'aquella final que el partit el vas canviar tu quan vas entrar al descans. Recorda que et giraves molt ràpid, acceleraves i no et podien seguir. Tu tens el mateix record i la mateixa sensació d'haver canviat la final?
Bueno, yo creo que al final todo es cuestión de equipo, ¿no? Al final pues cada uno tenemos que aportar nuestra parte, ¿no? Y cuanto más grande sea la parte que tú aportas, pues más importante va a ser. Entonces, pues bueno, sí que es cierto que la dinámica que tenía el equipo no era positiva, íbamos debajo del marcador. A nivel de juego, pues nos estaba costando. Y bueno, pues mi entrada en la segunda parte pues fue una parte importante para dar la vuelta al marcador. No la única, evidentemente, pero bueno, sí que aporté pues lo que necesitaba el partido para cambiar el resultado.
Després del descans, Iniesta apareix a la final substituint Edmílson.
L'entrada d'Iniesta ajuda el Barça a atacar millor la defensa d'un Arsenal amb 10 jugadors, però no n'hi ha prou. Al quart d'hora de la segona, Rijkaard fa el segon canvi. Larsson entra per Van Bommel. El suec serà decisiu. La segona part avança i l'Arsenal continua resistint i amenaçant a la contra.
Atenció, una altra passada per Thierry Henry, que Puyol superat entre Thierry, pica la pedreta i Valdés. El 24 de la segona, Thierry Henry s'ha tornat a plantar davant Valdés i Valdés ha resolt una altra vegada la situació.
Valdés manté el Barça al partit, li dona esperances i l'Arsenal ha perdut l'oportunitat de matar el partit, de matar la final.
Dos minuts després de l'ocasió d'Henry, Rijkaard fa el tercer canvi. Entra Belletti i surt Olaguer.
El cambio de Rijkaard, ahora como entrenador, cuando entro yo, Arsène Wenger también hace un cambio táctico después que entro yo. Cambia un poco para proteger un poco el lado izquierdo del Arsenal, que es donde el Arsenal da un paso hacia atrás, pensando en ser un poco más ofensivo. Y nosotros aprovechamos, damos un paso hacia adelante, somos más ofensivos, y ahí sí aprovechamos de ser un hombre más en el campo.
Giuliano Belletti entra a la final al minut 26 de la segona. Ell encara no ho sap, però al cap de 10 minuts es convertirà en un heroi.
Abans que Belletti, el primer heroi de la final, havia estat Víctor Valdés i l'havia seguit Samuel Eto'o.
T'he de dir una cosa, em va semblar en aquella època i encara avui una mica injust.
Ferran Soriano, vicepresident econòmic i director general del Barça l'any 2006.
Que es va donar molt més valor al gol del Belletti que al gol de l'Eto'o. I per mi el gol de l'Eto'o tenia més valor perquè estàvem patint, no arribàvem, i quan va marcar l'Eto'o jo crec que ens va canviar l'esperit i la perspectiva a tots. Evidentment, la teva i la meva no valen res perquè no juguem, però jo crec que va canviar la perspectiva de l'equip. L'equip es va creure que podien guanyar. I llavors, com sempre passa, el que marca el gol de la victòria s'emporta més elogis i tu l'acabes d'anomenar l'heroi, no? I no sé si l'heroi era ell o era l'Eto'o.
L'empat de Samuel Eto'o arriba al minut 31 de la segona, després d'una combinació entre Iniesta, Larsson i el mateix Eto'o, que defineix el pal curt amb una precisió quirúrgica davant la sortida del porter de l'Arsenal, el navarrès Manuel Almunia.
Iniesta cap a l'esquerra per Gio. Vinga, vinga, noi, som al 31 de la segona part, encara queda un quart d'hora. La pilota de nou per Iniesta, que ho prova lluny, la passa per Larsson, assisteix cap a l'esquerra per Eto'o, pica Eto'o, i gol, 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 ha marcat Eto'o i embogeix el gol sud de la graderia de Sant Denis. El 31 de la segona part, entrant per velocitat, entrant a l'àrea petita des de la banda esquerra, Eto'o ha afusellat el porter Almunia, que acaba d'aconseguir el gol de l'empat.
El porter que rep el gol d'Eto'o, el substitut de l'expulsat Lehmann, és Manuel Almunia, que atén la trucada de rècords de Catalunya Ràdio des dels Emirats Àrabs, on fa d'entrenador de porters. Manuel Almunia, ¿cómo estás?
Hola, buenas. Bien, ¿qué tal?
¿Quin record tens? ¿Qué recuerdas de la final de la Champions de París del 2006?
Todo. Se te quedan en la memoria momentos, como cuando se enseñaba la tarjeta roja a Jens. La reacción, pues, al verla y nada. Pues, del partido, pues casi todo. Y sobre todo el recuerdo que queda para toda la vida.
Manuel, la final va ser molt disputada, la veu tenir a la mà. ¿Os veo campeones? ¿Os veíais campeones?
No, la verdad que nos costó mucho aguantar al Barcelona, un Barcelona así con tanta calidad, nos costó muchísimo esfuerzo y la verdad que lo ves un poco factible cuando se empieza a pasar los minutos de la segunda parte y bueno, dices, hostia, y si Henry tiene un par de manos a manos y hostia, pues igual alguna de estas marcamos el 2-0 y es mucho más difícil para Barcelona, pero dentro del campo se veía muy difícil aguantar a un Barcelona que iba en tromba por todo. Luego además se puso a llover, como pues cayó un diluvio de la leche y el campo se puso súper rápido, el Barcelona apretó más y al final fue difícil. Si Thierry hubiera metido alguno de los dos manos a manos, nunca sabes, pero un Barcelona sí te podría haber dado la vuelta con uno, dos o tres goles en contra.
El primer gol, el de To, el gol de To, el 1-1, remata per l'espai just, el espacio justo entre tu pierna y el palo. Dices, es el palo del portero, ya, pero es que no había más espacio, estaba bien cubierta la portería. Tú, cuando ves que te la mete por allí, que dices, hostia, sino que aquí no hay espacio, ¿qué piensas?
Hombre, el palo del portero hay que aguantarlo cuando no es un uno contra uno, tú no... Uno contra uno, tú sales a tapar y si te pega la pelota, tienes suerte y has parado. Y si no te pega la pelota, pues, oye, mala suerte. Es un mano a mano, es uno contra uno. Él está a muy pocos metros de mí y tengo que tomar la decisión de tapar un palo y ya está.
Després continuem parlant amb Algúnia, que per alguns va ser clau en el desenllaç d'aquella final. El rellotge deixa d'avançar accelerat després del gol de l'empat de Samuel Eto'o. Comença a ploure de manera intensa i només passen 5 minuts quan...
Ara som al 35 de la segona part, rep la pilota Belletti per Larsson, dificultats pel control.
Juliano, com estàs?
Hola, muy bien, gracias.
El record del gol de París el tens molt fresc?
Sí, lo tengo. Cuando me olvido algún día, la gente de la ciudad, los aficionados del club, por las calles de Barcelona, siempre me recuerdan.
¿Y la jugada la tens también muy fresca al cap?
No tengo el 100% de la emoción, no, visualmente, ya son 20 años ya, pero sí la celebración ahí en el suelo, en la montaña humana con los jugadores, esto sí. Y claro, ahora desde el vídeo... Se ve de diferentes ángulos todo lo que pasó. Es más lo que tengo como recuerdo.
¿Guardas algún record físic de la final, del gol, les botes, la pilota, la samarreta, jo què sé?
Tengo la samarreta, la camisa, en casa. Las botas de aquella final están en el museo del club. Y tengo una pelota en casa, un balón. No sabemos exactamente cuál fue el balón, pero me gusta pensar... que ha sido aquel que...
Sí, ¿no? Perquè el van canviant, no?
Sí, por eso.
I uns quants, però tu et vas voler quedar una pilota de la final com a record. I els guardes en una vitrina, a casa...
No, en casa, en mi habitación, porque a veces los enseño a mis hijos y hablamos del tema, sí.
Ah, sí? I sí. Què diuen els teus fills?
No, porque ellos preguntan mucho, ¿no? Ellos, cuando veo una final, dicen, papá, ¿cómo fue aquel día? Y siempre intento recordar cada vez más cosas... Hablando con mi mujer, hablando con mi familia, con mis amigos y ahora también con los jugadores que han estado en aquella final para recordar cosas y traer un muy buen recuerdo.
¿Amb quins jugadors parles més de la final?
Bueno, ahora tenemos un grupo de WhatsApp de los jugadores de aquella final.
Ah, sí.
Sí, sí. Entonces, en algún momento hablamos, pero siempre hay muchos eventos de esos jugadores. Los legends del club, por ejemplo, siempre estoy con Puyol, con Ludovic Juli, con Ronnie. Alguna vez por mensaje con Larsson, con Iniesta en algún partido del club. Cada vez encuentro alguno y por supuesto que hablamos de aquel día.
¿Cómo es diu el grupo de WhatsApp?
París 2006.
París 2006. A ver, de la final, a banda del teu gol, ¿qué es el que más recordas?
Bueno, de haber pensado en el banquillo, en aquel partido, de haber jugado los cuartos titular, en el segundo partido de la semititular. Desde el banquillo, un futbolista... suele tener emociones complicadas en este momento, ¿no? De enfadarse por no jugar, la frustración de no jugar. Lo que me acuerdo bastante es que he tenido mis 10, 15 segundos en la alineación final, en la charla pre-partido, de esto. pero luego también el otro lado. Y si el equipo me necesita, tengo que estar bien, porque entrar en un partido decisivo hay los dos lados. ¿Cuáles son? De entrar y equivocarse en un pase, en una pérdida del balón, y el equipo rival marca. Entonces, de estar 100% concentrado con la motivación arriba, de estar preparado para la oportunidad, de esto me acuerdo bastante. De estar en el banquillo mirando el partido, mirando lo que hacía el Arsenal, sobre todo en la segunda parte, que iban con jugador menos, y que aún así Henry ha tenido un par de ocasiones cara a cara a portería, y nosotros no la teníamos tan clara, pensando, si yo entro, tengo que entrar bien. Cuando entro, no entro con dudas. No entro dudando de lo que puedo hacer. Entro con mucha confianza y pasó lo que pasó.
La jugada de l'expulsió la generen entre Ronaldinho i Eto'o. Ronaldinho fa una passada en profunditat, Eto'o fa la desmarcada, supera el porter i es genera l'expulsió. Quin pes tenien tots dos? Perquè aquell Barça, molta gent recordem com el Barça de Ronaldinho, de molts altres, però Ronaldinho tenia una ascendència molt important. ¿Quins pesos tenían Ronaldinho y Eto'o en el equipo?
No, Eto'o ha sido uno de los jugadores más importantes en la historia de este club. Siempre en los partidos decisivos estaba también. Siempre marcaba goles, siempre peleaba mucho en defensa también. En esta jugada, en partidos como este, ellos estaban en un muy buen momento de confianza. Estaban en un muy buen momento entre ellos. Se notó mucho, ¿no?, en las eliminatorias hasta llegar a la final. Entonces, Ronnie atraía muchas veces este espacio libre hacia recibir balón y buscar este pase. Lo hacía muy bien, tenía calidad, estaba con confianza, pero porque tenía a Samuel, que le daba la opción del pase. Samuel no era solo un jugador que quería el pase en el pie, buscaba mucha profundidad, bastante ruptura, y Ronnie, con la calidad que tenía, aprovechaba.
I la final de Valdés, quin record tens de la final de Víctor Valdés? Que va ser molt important, sobretot als primers minuts de partit, amb bones aturades.
Sí, siempre que veo los highlights de este partido me sorprendo muchísimo. Con la W, mi amigo Víctor Valdés, tener un buen portero en buenas condiciones en partidos así, posiblemente es la cosa más importante en una final. Y hemos visto el partidazo que ha hecho Víctor en la primera parte, en la segunda. Y no vamos por el contexto de jugar con balón. No.
Aturadas.
De hacer lo que tenía que hacer, las paradas que hacía, cara a cara con Thierry Henry. Siempre pasaba mucha seguridad al equipo. Teníamos mucha confianza en Víctor y en esta final, claro que mucho se habla del gol, de Ronnie, pero Víctor Valdés ha sido importantísimo también.
Pero l'heroi de París es Juliano Belletti. O sigui, Víctor Valdés va fer una final inoblidable per ell, però clar, la gent el que li ve al cap és el teu gol, que decideix el partit.
Coses del futbol, yeah. Sabemos com és. El tema del gol, però va, me gusta sempre que hablo d'esta final, me gusta recordar sobre todo lo que ha hecho Víctor.
La final la vau veure perduda en algun moment? Passaven els minuts, l'Arsenal amb 10, el Barça se'l veia incòmode en el partit sense generar ocasions amb molta fluïdesa, no la vau veure
perduda? Esto suele pasar de tener las cosas más difíciles en un partido, se vas perdiendo y te quedan 5, 10 minutos máximo.
Però l'empat va arribar un quart d'hora del final, eh?
No llegamos hasta este momento. ¿Por qué? Sobre todo con los cambios, teníamos más la posesión, estábamos más en campo rival, el Arsenal tenía alguna contra, que estaba con Henry.
Una de Henry y una de Ljungberg que chuta,
sí,
en la
también,
izquierda.
Que Víctor está ahí, sí. Muy bien ubicado en portería. Pero claro, el momento del gol ha sido la clave para no pensar en esto. Lo tenemos complicado, y hay pérdidas de posición.
Porque no apareguessin els nervis de debò, ¿no?
El plan del partido ya no sale, no. Después del empate, sobre todo, hemos controlado mejor todo eso para después llegar al segundo gol.
Thierry Henry va fer una gran final, es va trobar amb el millor Víctor Valdés, intimidava molt en aquell moment.
No solo él, el equipo. El Arsenal estaba 10 partidos sin encajar goles, 9 o 10, jugando la Premier League y jugando la Champions. Es un sistema defensivo bastante importante. Y teniendo como punta el jugador que peleaba con Ronnie para ser el mejor del mundo. Un jugador que en los partidos importantes de su equipo era protagonista. Entonces, había que respetar también lo que hacía Thierry Henry.
Tornant al gol, y ya anirem acabant.
Ara som al 35 de la segona part, rep la pilota Belletti, Belletti per Larsson, dificultats pel control, evita que surti fora, prova a centrar la peu esquerra per Belletti, que s'incorpora a centrar d'aixut de Belletti, gol, 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 gol de Belletti, 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 el 35 de la segona, ha estat una centrada aixut potentíssima, la pilota l'ha tocat el porter Almunia, no ha pogut evitar que entrés, i ha estat el segon gol del Barça, el 35 de la segona part, ha marcat Giuliano Belletti el gol de la victòria, Barça 2, Arsenal 1 al 35 de la segona, Belletti, 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 Giuliano Belletti, felicitat per una munió de jugadors que s'abracen damunt d'ell, mentre la graderia culer de Sant Denis celebra aquest marcador que miraculosament ha capgirat el Barcelona. Belletti, que havia substituït Olaguer, acaba d'aconseguir el segon.
De la jugada deies que sobretot recordes l'emoció, la celebració, però tu comences la jugada fent una passada per Larsson, que controla, te la torna perquè tu fas la desmarcada. Tot allò ho tens fresc del moment o d'haver-ho vist a la tele més de 100 vegades?
No, sí, tengo un poco por la velocidad de la jugada, siendo un lateral ofensivo. A lo mejor esto podría ser importante, ¿no? Si hago un pase a Larsson en profundidad, que la controla, si soy un lateral defensivo, me quedo ahí atrás, pero no, por instinto brasileño que ya tenía, he sido fichado por eso, ¿no? Por ser un lateral ofensivo. Y el marcaje, los dos que estaban ahí con Larsson van con él, se abre este pasillo por dentro donde hago un sprint, pensando en que Larsson puede ser que me vea y haga un pase muy difícil hacia adentro. Y lo hace difícil, lo hace con la zurda, con la presión de un rival, donde yo intento coger velocidad. Con la distancia que tenía hacia la portería, he podido coger velocidad sin un marcaje individual ya y entrando en el área. Y suelo hablar con los jugadores, ¿no? El área protege el jugador que está en ataque. Un defensa no suele ir a por el balón dentro del área. Muchas veces espera la decisión del atacante por el tema del penalti. Y lo veía mucho. Entonces, cuando viene el balón, me acuerdo, esto me acuerdo bien, que lo primero que pensé fue hacer un buen control. Porque el balón gana velocidad con el césped mojado. Yo estoy en velocidad y veo a un rival veniendo desde el área en la cobertura para intentar el marcaje. Controlando bien el balón, como lateral, la idea del control era controlar y buscar un pase atrás. Entrenábamos cada semana esto. Pero como estoy muy rápido y gano velocidad y controlo el balón en velocidad, ya me quedo sin mucho ángulo para ajustar el perfil del cuerpo y buscar un pase atrás. Por eso, cambio la decisión en menos de medio segundo. Esto es lo más impresionante de este deporte. Y intenta el xut.
I en quin moment? Tu recordes precisament aquell instant que dius, no, provo el xut.
Hay una cámara que va en slow motion que cuando haga el control,
Con la
izquierda. Luego, el siguiente paso con la izquierda es donde cambio la idea. De ajustar el perfil para un pase hacia atrás, pero el balón se va un poco, pocos centímetros, pero cambia la decisión, para luego buscar el perfil para finalizar en portería.
Perquè dius, se t'escapa una miqueta, perquè l'estava plovent molt, la gespa estava molt ràpida. Clar, per fer la centrada tu has de girar tot el maluc i buscar la palanca cap a fora.
Sí.
I la pilota se t'escapava, no?
Sí,
si feies la centrada, llavors vas veure que l'opció que et quedava era el xut.
Se m'escapó para la decisió d'un passe atrás. La tenia controlada, podria haver intentat el passe atrás, no sé, però la decisió que havia tenido fue en este medio segundo, sabiendo que venía un rival que se tiraba por el balón, era coger la técnica de pegar bien al balón, que por lo menos vaya en dirección a portería, y fue lo que pasó.
L'impacte és amb l'empenya.
Sí.
Amb l'empenya.
Sí, sí, sí.
Hi ha qui diu que el gol és gairebé més en pròpia porteria d'Almunia, perquè li toca i va cap a dins, i la trajectòria no se sap ben bé si va cap a porteria o no. Tu d'això què en penses?
Nada. Nunca he pensado otra cosa.
¿Pero eso te ha arribado alguna vagada o no?
No,
perdón, para haber
oído. No. Que piensen, yo no pienso así.
Tú no sabes.
Es que va, siempre va por este camino, ¿no? El balón entraría, como un lateral marca un gol. Hay muchos contextos alrededor de lo que pasó, pero hay uno solo, que si no intento el chut, el balón no entra.
A veure qui diu Almunia sobre si va ser gol de Belletti o va ser autogol seu. ¿tú crees que iba fuera o tampoco lo has reflexionado?
Sí, pero a ver, un tiro tan cerca y con el balón tan rápido como estaba, y la lluvia, ¿eso qué hago? ¿Me quito de la portería porque va fuera?
No, pero bueno, era imposible de percibir si iba fuera o dentro, ¿no? En tu situación, y vaya.
Es que el disparo es durísimo, sí. va con una velocidad con el agua y todo, y intento pararla y no puedo pararla, y está.
Sí, no hay más, no hay más. De hecho, o sea, viéndola muchas veces, no puedes estar... El VAR no te diría, hostia, iba fuera, o no, iba para adentro. No hay una repetición, sí, clara.
En una jugada de un disparo tan cerca y tan fuerte, yo no tengo tiempo a pensar si el balón va a ir afuera. Además, yo no, es imposible saber si el balón va afuera o no, tan cerca que se remate. Si ves un tiro a 30 o 40 metros y puedes ver, puedes tener tiempo para calcular si va fuera o no, pues claro, te puedes decir, hostia, ¿y por qué la ha parado si va fuera? Pero un disparo tan cerca y tan fuerte es tontería. Decir que yo podía haberla dejado de qué. Intento pararla porque el balón iba dentro.
Muchas gracias, Manuel.
Nada, tranquilo.
Para tots els descreguts, el gol de Belletti és de Belletti.
Escolta'm, saps quants gols havies fet amb el Barça abans d'aquell gol de París?
Un i un amistoso.
En partit oficial?
No, ningú.
I quants gols vas fer després d'aquell gol de París amb el Barça?
En el Barça? No, ningú.
És l'únic gol que vas fer amb el Barça en partit oficial.
No era mi trabajo marcar goles, entonces no.
No vas fer el que havies de fer.
En el Barça tres temporadas y solo este.
Però va ser l'important. Moltes gràcies, Juliano.
A vosotros, sempre.
El 2-1 de Belletti arriba al minut 36 de la segona.
El Barça governa la final fins al final, davant d'un Arsenal esgotat després de jugar més d'una hora amb 10 futbolistes.
A punt de tornar a tocar la glòria al Futbol Club Barcelona, des de l'eix de la defensa, Deco cap a la dreta per Belletti, 48 minuts de la segona part del partit, Belletti al mig del camp pel Gaúcho, cop de pit del Gaúcho cap endarrere, l'àrbitre xiula al final, el Barça guanyant la segona Copa d'Europa de la seva història, s'abracen els jugadors del Barça.
El Barça torna a guanyar la Champions 14 anys després. Puyol, acompanyat de Ronaldinho, aixeca la Champions al cel de París.
I el president de la UEFA li dona a Puyol la Champions, l'aixeca Puyol en aquest moment. L'aixeca Puyol, és la Champions, és la Champions, és la Champions, és la Champions. I tot el món ho sap, tot el món ho sap. És veritat i no és mentida. El Barça és campió de la Champions 2005-2006. El Futbol Club Barcelona guanya per segon cop a la seva història.
Tu, per què la recordes, la Champions de París?
La Champions de París? La Champions de París 2006. Per què recordo la Champions de París? Hòstia, no ho sé. Jo vaig anar a París d'aficionat i la recordo per les cues de l'oficina del RAC per aconseguir entrada.
Per la bogeria que hi havia a Barcelona per aconseguir una entrada. Tothom volia anar, cues allà al RAC, que era on s'havien d'aconseguir les entrades, els viatges, tothom preguntant si tenies l'entrada, el viatge, la gent dormia al carrer, jo per això. I tu, Campos?
Per la por a perdre la final. A Sant Denis, amb l'Arsenal amb 10 tios i el Barça que no era capaç, un equip que meravellava, no havia perdut ni un partit en tota la temporada de la Champions i no era capaç aquell dia, que era el dia important, de guanyar el partit al final. Doncs va sortir bé, però recordo passar una mala estona.
La foto que ens van fer després, i que ara no trobo, amb Santi Segurola, el Puyal, el Torque, crec que tu, i que li he demanat al Torque, i com jo no la té. Això.
Per l'expulsió, la sensació d'anar-te'n al descans amb superioritat numèrica i perdent i pensar que no tornarà a passar. O sigui, de veritat ens ha de tornar a passar això? No serem capaços de guanyar aquesta final? 12 anys després, hem tardat tant per perdre una final amb aquestes circumstàncies? Allò em generava molt neguit.
Home, sobretot recordo el gol de Belletti i és la primera final que visc treballant i que visc en directe. I per tant, recordo, vam patir molt durant el partit I després recordo la festa posterior de periodistes i de jugadors, perquè vam acabar coincidint a un local a Champs-Élysées i no diré el nom d'aquí, però hi havia un jugador molt jovenet que no havia participat d'aquella final, que es va enfadar i que va acabar una mica perjudicat aquell dia.
Sí, era.
Acabo de dir que no diré el nom.
El gol de Belletti, però sobretot per l'acolloniment de veure que se'ns escapava una altra vegada.
Però una cosa no esportiva, perquè quan vam fer el postpartit vaig poder entrevistar el Puyol i em va dir que era el primer partit que el seu pare l'havia vist en directe, que mai havia baixat a Barcelona a veure ni amb el Barça B, ni amb el primer equip, ni havia anat al lloc, i havia anat a París, i es va emocionar. I el Puyi, que és superfred, que s'emocioni així en entrevista i expliqui això, doncs... I em sembla molt maco i molt emocionant.
És una final que no oblidaré mai, perquè vaig ser a París, vaig ser a l'estadi de Saint-Denis, però no vaig veure en directe cap dels dos gols del Barça, ni el d'Eto'o ni el de Belletti. I havíem d'anar a fer el programa Els millors anys de la nostra vida, que el fèiem allà a la Maison de la Catalogne. Havíem d'agafar un tren, era un trajecte llarg, i de camí de Saint-Denis a l'estació de tren va empatar el Barça i ja dins del tren va marcar Belletti. Ho recordo no amb tristesa ni amb ràbia, perquè evidentment el Barça va ser campió, però amb un somriure.
A mi em va enviar a cobrir les cues de l'oficina del RAC Bernat Soler. Devia ser un dilluns, jo treballava només divendres i dilluns entre setmana, doncs devia ser un dilluns. I em va dir, vés allà, treu el cap, que em diuen que ja comença a haver-hi gent dormint a les portes de l'oficina del RAC. Vaig anar per fer la connexió pels milions de la nostra vida i quan vaig acabar a la una vaig dir, molt bé, no torno a la ràdio, em quedo jo aquí a fer cua, i allà em vaig quedar dos dies, l'endemà tenia festa, vaig estar dos dies guardant-me el torn amb un altre i tal, i vaig aconseguir entrada per anar a París.
Si on dansait au bout de la nuit, tu prendrais ma main, on serait si bien. Si on dansait...
Si no recordaves la final o no la vas viure i vols confirmar que tot el que t'hem explicat va ser així, hi ha manera de comprovar-ho. Tenim 5 DVDs de la final de París amb la transmissió de Futbol a Catalunya Ràdio amb en Joaquim Maria Puyal. En tenim 5, una peça de col·leccionista que guanya valor a mesura que passa el temps. Si vols un DVD de la final, només has d'escriure al correu esports@catradio.cat, esports@catradio.cat, i respondre la següent pregunta. Com es diu el grup de WhatsApp dels jugadors del Barça que van guanyar aquella final? Com es diu el grup de WhatsApp de la plantilla del Barça campiona de la Champions l'any 2006? La resposta s'ha explicat en aquest audiodocumental. Si no ho recordes, repassa aquests rècords o estigues atent perquè ho tornarem a dir abans d'acabar. Soc el Xavi Campos i això ha estat París 2006, que també és el nom de...
Soc Sònia Oleart i això ha estat Rècords, el podcast d'històries de l'esport de Catalunya Ràdio.
Guió i redacció, Roger Arbusà i Xavi Campos. Coordinació, Xavi Campos. Veus del relat, Sònia Olear i Xavi Campos. Altres veus, Dolors Martínez i Carles Debò. Muntatge tècnic i musical, Raül Orgales. Responsables digitals, Jordina Terré i Sergi Camps. Agraïments, Giuliano Belletti, Andrés Iniesta, Manuel Almunia, Ferran Soriano, Carla Borràs, Gabriel Martínez, Pau Campanya, Departament de Comunicació de Futbol Club Barcelona, Raül Llimós, Roger Arbusà, Claudio Losardo, Ricard Torquemada, Bernat Soler, Ruth Vilà, Sònia Gelmà, Jordi Costa, Laia Tudel, Francesc Garriga, Míriam Guàrdia, Mònica Ceide i el Servei d'Arxiu i Documentació de Catalunya Ràdio i 3CAT.
Rècords. Històries del món de l'esport a Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast. Vols escoltar més podcast com aquest? Trobaràs tot el catàleg de Catalunya Ràdio a l'app de 3CAT i a catradio.cat.